Tenim la idea, tenim dues idees. Primer, el mite de la millor sanitat del món, no sé què, que és un mite que per molt que repetim no serà cert, perquè les paraules no són diners.
No s'aguanten prou.
No són diners, ni són recursos, ni són professionals. I dos, tenim la percepció de que les retallades és una cosa de fa anys. I les retallades ni s'han revertit, ni s'han aturat, i tot el règim disciplinari econòmic que va portar les retallades continua vigent. Llavors aquesta vaga, poca cosa més a dir, que fos més gran, que les marees blanques tornin com tornaven al principi de la dècada, perquè crec que és imprescindible. Estem parlant de seguir vius i seguir amb salut entre nosaltres, és que no hi ha res més. Deies, home, l'única cosa que està disposada a pagar, jo crec que la gent està disposada a pagar per una escola pública universal i de qualitat, per uns serveis socials també, per, en fi, per moltes més coses està disposada a pagar.
Són temes que ja hi ha més debat i en canvi molta més unanimitat.
Però sí que és cert, sí que, és cert que mantenir-se viu, diguéssim, no pot haver res més en una societat més important que mantenir els seus membres sans. Així que ja està.
Màrius Carol.
En aquests darrers 10 anys les retallades han estat al voltant del 25%, és a dir, la quarta part del pressupost ha saltat pels aires. Ara jo crec que seria una mica antic posar-nos a veure en quin moment, per què, si no es podien haver retallat altres coses. Jo crec que el que hem de partir és d'on estem i com es pot revertir això, i per revertir això necessitem més ingressos. I per tenir més ingressos, què hauríem de fer? I pressionar el govern d'Espanya perquè en els propers pressupostos això ho tingués present, com que a més aquí tenim dos batalles, que és una batalla de millorar el país i l'altra batalla de, en fi, aquests escenaris nous que alguns pensen que és possible crear. Tenim un embolic, és a dir, no som capaços, diguem, de millorar la qualitat de vida dels catalans, perquè tenim un cert compromís amb una part de la societat que li hem explicat que estem fent república i que estem fent no sé quantes coses, i això avui s'evidencia una contradicció. O sigui, és això, és
no,
això.
No tenim recursos perquè estem fent república? No, tenim recursos, sí. Perquè no els podem tenir perquè no són nostres.
Exacte.
Perquè estan manllevats a l'estat central,
i ara tens, entre altres coses. Feu l'independència i dieu-li a la gent. Quan es queixin els metges, els infermers, li dieu, escolti, no pateixin, que d'aquí uns anys això ho solucionarem.
Però les retallades no tenen a veure amb l'estat central, eh? És una decisió del govern autonòmic d'aquí.
Sens dubte, però...
Ara, perquè... No, ho dic perquè no m'estic fugint d'estudi.
No, però perquè... Ara et donaré la raó, cosa que em perjudica a tu i a mi.
Sí.
Tens raó. És a dir, les retallades es fan perquè els recursos no són suficients. I per què? Doncs perquè segurament el finançament, no segurament, amb total seguretat, el finançament català ha estat els darrers anys inferior al que, tocava, el que tenia que ser. El resultat de tot això, bueno, que és que avui anem curts. I si anem curts, com ho solucionarem? Només ho podem solucionar d'una manera, amb els pressupostos.
Tenint els nostres recursos.
Poseu en pausa aquest debat.
Però com ho fas, tenint els nostres recursos?
Sent sobirans.
I mentre no siguem sobirans, la gent que es mori.
Primer que paguin el que deu.
Poseu en pausa aquest debat.
Ara et poses avui davant de la manifestació i diu, no, escolti, ja pagaran el que deu. Si
estic a favor de la manifestació.
Jo també.
La manifestació és a les 11.
A la manifestació de la vaga.
Obren la majoria de centres, per tant ens anem a un d'ells. Com està afectant la vaga als ambulatoris? Cap de Drassanes de Barcelona, hi ha l'Helena Soler. Helena, bon dia.
Bon dia, doncs a falta de dades oficials aquí el que veiem són molts despatxos tancats. De fet, hem comprovat que pràcticament només estan oberts els dels serveis mínims, i el que sí que hi ha són cada vegada més usuaris que es van acumulant als taulells perquè es troben perduts, perquè no sabien que hi havia aquesta vaga. De fet, el problema és que fins que arriben aquí no saben si el seu metge concret fa vaga o no fa vaga, per tant han de venir aquí o han de trucar per telèfon o han de mirar per internet per saber si avui els poden visitar o no. Si no poden esperar, quan arriben aquí el que fan és derivar-los cap a les urgències, i si es tracta d'una visita rutinària, el que fan és programar-los aquesta visita per un altre dia. Recordem, però, que les urgències sí que estan garantides al 100% i que, en canvi, són els serveis mínims els que només treballen un de cada quatre metges de família, ginecòlegs i odontòlegs. Els metges protesten perquè diuen que han perdut un 30% del seu poder adquisitiu i, en canvi, els ha augmentat la càrrega de treball. De fet, el que reclamen més insistentment i que diuen que són línies vermelles són que es limitin el nombre de pacients que tenen i que diuen que poden arribar en un dia als 40, i també que els puguin de dedicar almenys 12 minuts a cadascun, perquè ara pràcticament no en tenen ni 6. Aquesta tarda es reuniran novament a les 4 de la tarda el Sindicat Metges de Catalunya i l'ICS, amb la mediació també del Departament de Treball, tot i que recordem que ahir no van aconseguir desencallar la situació, tot una reunió que va durar unes 5 hores i que ha acabat de matinada.
Gràcies, Helena. Efectivament, volen que es fixi aquest màxim de 28 visites al dia per cada metge de l'atenció primària. Els representants de salut i dels treballadors s'han reunit fins ben entrada aquesta matinada al Departament de Treball, que feia de mitjancer, i no s'ha arribat a cap acord. Òscar Pablo és responsable d'atenció primària de Metges de Catalunya. Senyor Òscar Pablo, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Les negociacions d'aquesta matinada amb l'Institut Català de Salut no han arribat a bon port, però uns i altres diuen que continuen negociar. Hi ha alguna possibilitat que aquesta aturada prevista des d'avui fins divendres es pugui aixecar en algun moment?
Possibilitat existeixen i voluntat de negociació per part nostra sempre hi ha hagut. El problema és que estem encallats en el punt que nosaltres considerem com a irrenunciable i imprescindible. I és un punt que vol definir quina és la màxima quantitat de persones que jo puc assumir en una jornada de feina. La petició que fa Metges a Catalunya considerem que és més que raonable. Jo estic demanant un temps mínim de 12 minuts, 12 minuts per la persona que ve al meu centre, i un temps mínim de 6 minuts per la persona que haig de contactar amb ella per via telemàtica. Si jo haig de treballar una jornada efectiva visitant persones de 5 hores, això dona un topall, i aquest topall són 28. I fins que no ens posem d'acord en aquest primer punt, del qual es pengen tota la resta, tindrem molts problemes per desconvocar la convocatòria.
28 persones a una mitjana de 12 minuts cada persona, em surten a unes 5 hores i mitja. La seva jornada laboral de quan és?
La nostra jornada laboral és aproximadament de 7 hores i mitja, de les quals dediquem 2/3 parts a fer assistència directa.
Per tant, entraria dins de la lògica pensar que les altres dues les, doncs, les inverteixen en altres qüestions, no sé, digui-m'ho vostè, més administratives?
No. Aquestes no assistència directa, el que tu fas és revisar tota la feina que tu acabes de fer.
Aquell informe que deia la Laia Bonet que li feien davant seu perquè no tenia temps de fer-lo després, no?
Efectivament, jo el que faig i el que demano és tenir temps de reflexionar, revisar una per una les coses que ha fet, mirar l'adequació de les proves que he demanat, i de 2 a 3 el que fem és reunir-nos tots els equips, tots els membres de l'equip, i fer formació. Quin problema tenim ara? Aquesta 45 minuts que tu hauries de dedicar a reflexionar sobre tot allò que has fet, és impossible fer-los perquè continues visitant, perquè és impossible en les 5 hores assumir tota la demanda d'assistència que se'ns demana.
Està molt clara la seva petició. La pregunta que li faig és com es fa respecte a la situació actual, com s'arriba a que vostè pugui dedicar 12 minuts a un màxim de 28 persones al dia?
Això s'ha de fer. Nosaltres tenim una sèrie, jo li puc contestar, jo sé fer de metge i de metge assistencialista, és la meva feina. Hi ha un munt de persones que el que es dediquen és a crear com arreglar, per posar un exemple, la visita número 29. És a ells a qui els hem de preguntar com gestionem això. Però tenim un problema. Si el missatge és el contrari, si el missatge és dir no podrem gestionar, ja no serà que fem amb la visita 29 i amb la 30, i amb la 35 i amb la 36. El que no pot ser de cap de les maneres és que una situació de sobrecàrrega assistencial inassumible pel sistema, és a dir, perquè el sistema ens ho fa fer, recaigui amb un dels professionals. És per això que hem dit prou.
Passaria per més personal, per tant.
Evidentment, és a dir, una de les principals causes és que hem perdut 920 metges en un període de 7 anys. És que tenim un pressupost destinat per l'atenció primària, que les societats internacionals parlen d'un 25%, que l'últim any ha estat d'un 17%, el més baix dels últims 10 anys. Digui'm vostè com, sense més pressupost i sense més metges, jo puc garantir una assistència qualitativa.
Quines propostes els de les últimes hores veuen amb bons ulls per part de l'ICS, que digui, miri, per aquí podem trobar una porta per la negociació?
És que no volem donar una imatge de radicalisme, però no té cap sentit valorar cap proposta si no ens posem d'acord en aquesta primera, perquè aquesta primera marca la filosofia de com ha de ser l'assistència primària. De què em serveix a mi discutir altres aspectes si no em puc posar d'acord amb el principal? Fins que no ens posem d'acord en aquest principal no podrem avançar en la resta.
Doncs li retiro la pregunta. En aquest principal hi ha alguna escletxa per l'acord abans de que acabi la vaga divendres?
No t'he entès l'escletxa,
sí,
que vols dir.
Jo els he dit, hi ha alguns punts que puguin permetre una entesa entre vostès i l'Institut Català de la Salut, i em diu, no, perquè en l'escull principal no ens posem d'acord. I ara li reformulo la pregunta. En aquest escull principal hi ha alguna possibilitat que es llimin diferències?
Sí, clar que ha d'haver-hi possibilitat. Ens hem de posar d'acord.
No, ho dic perquè jo a la reunió no hi era, i com que vostès sí que hi eren, és si ho veuen millor que ara fa 24 hores.
No, ho veiem exactament igual.
D'acord.
És a dir, la filosofia de l'Institut Català de la Salut és una i pot ser respectable, la nostra és una altra. Però no sé si m'he explicat prou bé. A la resta de punts que es tractaran segur que arribarem a un acord, però no té sentit que generar expectatives d'arribarem a acord en els altres punts si no ens posem d'acord en el primer, que és el principal i irrenunciable. I és qüestió simplement que l'ICS accepti i digui quin és el màxim de persones que jo puc assumir en una jornada de treball. Jo només li demano això. Quin és el màxim de persones que l'Institut Català de la Salut considera que jo puc fer en una jornada de treball, i a partir d'aquest límit jo puc caure en errors de diagnòstic, puc caure en determinada pèrdua de qualitat, puc caure en la seguretat clínica del pacient. Jo li preguntaria això a l'Institut Català de Salut. Jo dic 28. Jo vull saber quina és la xifra que l'Institut Català de la Salut considera.
Durant aquest període de vaga, les urgències funcionen al 100%, treballaran a ple rendiment també les unitats de cures intensives, hemodiàlisi, quimioteràpia i radioteràpia. Avui i demà els serveis mínims per metges de família i pediatres seran del 25%, i dimecres, dijous i divendres del 33%. Li semblen suficients, excessius, aquests serveis mínims?
Em semblen suficients, inclús és molt important destacar que van pactar un 100% del servei dels dispositius que es diuen PADES. PADES són els metges, les infermeres, que treballen amb malalts amb patologies molt avançades, generalment que estan als seus domicilis, i que ni nosaltres ni l'ICS va tenir cap dubte que havien de ser del 100%.
Òscar Pablo, responsable d'Atenció Primària de Metges de Catalunya, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Món RAC1. Bon
gràcies
dia.
A vosaltres. Adéu.
Deia el doctor Òscar Pablo que... Pregunteu-li a l'ICS quin és el màxim de visites que es puguin fer en un dia. Doncs Josep Maria Argimon, director general de l'Institut Català de Salut. Bon dia.
Bon dia.
Quin és el màxim de visites que un metge pot fer en un dia, segons el seu parer?
Bé, primer nosaltres compartim perfectament la que és el diagnòstic de la sobrecàrrega, que és el que està d'alguna manera, doncs... creant aquest malestar i que existeix. Hi ha hagut una reducció pressupostària, hi ha hagut una pèrdua de professionals... aquesta recuperació de professionals ha estat molt desigual entre l'àmbit hospitalari i d'atenció primària. L'activitat segueix augmentant a poc, però segueix augmentant, i per tant es crea una sobrecàrrega. En el que sí, d'alguna manera, trobem alguna diferència és en com podem fer front a aquesta sobrecàrrega. El Sindicat de Metges el que planteja és una limitació de visites, que sincerament no s'ha plantejat a cap altre lloc de l'entorn. Nosaltres el que sí plantegem és fer front a aquesta sobrecàrrega, primer, per un cantó, reduint el que és la població que nosaltres li diem assignada, que és la població a la que té cura aquests professionals, passar de 1.500 a 1.300 persones, primer element. Tingui vostè present, per exemple, que avui en dia un professional que està veient o té assignades aquestes 1.450 o 1.500 persones, el que està fent una feina que li està suposant una sobrecàrrega. Nosaltres el que plantegem és reduïm això a 1.300, i aquest escreix que avui estan realment fent aquests professionals, escolta, l'haurem de remunerar, l'hem de remunerar, i amb això ja tenim un acord del Consell d'Administració de l'ICS. Escolta, si és un 10% més d'escreix, doncs hi haurà d'haver-hi un 10% més de salari, i d'alguna manera també 2 hores més de feina, que d'alguna manera el professional, i això és molt important perquè cada vegada ha d'haver-hi més autonomia als professionals, pugui gestionar aquesta gent. El segon element...
Aviam si ho entès bé. Sí. El que el sindicat convocant de la vaga d'avui limitaria a 28, vostès al lloc de visites ho transformarien en hores de treball?
Bàsicament la sobrecàrrega, la manera de fer front és, primer, reduint la població que tu tens assignada i a la que tens cura, amb la qual cosa rebaixes la sobrecàrrega, i l'altre és amb el temps de dedicació. En el temps de dedicació estem d'acord, 12 minuts per una visita presencial, i si no és presencial, doncs determinats temps de referència. Amb això estem d'acord. El que sí és cert és que si nosaltres reduïm aquesta població, el que necessitarem és la contractació de professionals, com a mínim, parlo ara dels equips d'atenció primària, després en altres dispositius, però com a mínim 200 professionals. Quin és el problema? Que és cert i una realitat, i a més que compartim també amb metges. Si avui sortim a la borsa de treball, no existeixen 200 professionals a l'atur, no hi són. Per tant, aquesta feina que està carregant aquesta consulta, aquesta sobrecàrrega sobre els professionals i aquest cansanci i aquest malestar, el que hem de fer és, primer, reconèixer-lo, Dos, remunerar-lo a aquelles persones que puguin i vulguin doncs, fer aquest escreix de feina, remunerar-lo, que no ho estem fent, i per tant, des d'aquesta perspectiva, doncs, la càrrega d'alguna manera també disminuiria, perquè si un professional no vol agafar aquest escreix, doncs es quedaria amb 1.300 persones assignades, i d'alguna manera també reduiríem la càrrega entre el que podria ser matí i l'agenda de tarda.
Amb això com està explicant, hi ha possibilitat d'acord en les pròximes hores per aixecar aquesta vaga?
Aviam, hi ha punts, ho ha dit el doctor Pablos, hi ha punts, diguem-ho clar, molts punts en els que estem clarament d'acord. El problema és com afrontem això. Si per límit de visites, insisteixo que no hi ha en el nostre entorn ningú que limiti visites, si vostè li pregunta a les societats científiques, si pregunta als foros d'opinió, si pregunta als col·legis professionals, si el que hem de fer és limitar visites, o bé el que hem de fer és unes condicions de treball realment més dignes, que facin que disminueixi la sobrecàrrega, i d'alguna manera qui avui està treballant més també se'l remuneri més, o bé si el que hem de fer és limitar visites, que insisteixo no es fa en el nostre entorn arreu, és a dir, d'alguna manera és dir, escolti'm, 27, 28 i generar, doncs per dir-ho de manera clara, llista d'espera o per generar dificultats d'accessibilitat. No seria la manera,
o sigui,
i és aquí on jo crec que hem de seguir discutint.
L'ICS té por que a partir de la visita 29 es generi llista d'espera, per entendre'ns.
Més que generar llista d'espera, que no és un concepte que existeixi a l'atenció primària, des del punt de vista parlo d'accessibilitat, perquè si tu tens algun problema sempre t'atendran i sempre t'atenen, però sí que l'accessibilitat es dificulti, i sobretot perquè no és la manera, insisteixo, la manera és treballar conjuntament per reduir aquesta població assignada, per reconèixer l'escreix que hi ha, per reconèixer-lo. Si tenim possibilitat de contractació i alguns elements ja hem posat sobre la taula, que l'únic que fan serà pal·liar, no solucionar. Però miri, un acord la setmana passada, un acord de govern de professionals extracomunitaris que hem format nosaltres, els nostres centres, que els puguem contractar, senzillament perquè érem, o som, més ben dit, perdó, una empresa pública, amb un estatuto de l'empleado público, no podíem fer-ho. Hem fet un acord de govern per poder, precisament, contractar aquests professionals que hem format nosaltres, primer element. Segon element, escolta'm, un altre és perllongar l'edat de jubilació, això en els hospitals ho fem, a l'atenció primària també, però les condicions que nosaltres oferim a l'atenció primària són molt poc atractives en el sentit de que la mateixa càrrega de professional, perdó, personal i de treball l'estem mantenint. Per tant, escolti, algú que ja està cansat, etc., diu, no, jo no ho penso perllongar. Per tant, la idea és, hem de canviar aquestes condicions. La primera és dir, si vostè perllonga, no tindrà població assignada de 1.300, la tindrà més petita. Dos, vostè farà una feina de consultoria, de consultor sènior o de consultora sènior, que ja tenim també, per exemple, en els hospitals. Això ens dona que l'experiència que tenen aquestes persones la seguim mantenint, i a la vegada s'està extenent a la resta de l'equip, i evidentment això no serà suficient perquè no aconseguirem aquests 200 professionals, però sí que ho pal·liarà, i a la vegada, com deia, insistia, remunerarà aquest escreix de feina que estan fent, i amb això també estem d'acord amb Metges de Catalunya.
Acabo, no sé si té dades de seguiment i quines recomanacions fa als usuaris aquesta setmana.
No, miri, dades de seguiment les tindrem, crec que és cap a les 11 del matí, que les lliurarà a treball, i en aquests moments no la tenim, però les dades informals, i vostès en donaven una cap d'arsanes, és que el seguiment és molt important. Això nosaltres ho sabíem perquè ja hem començat dient que compartim perfectament el diagnòstic i, per tant, aquest malestar que existeix, la recomanació és el que també han dit vostès abans. Haurem d'anar al tauler i haurem de trucar o haurem d'informar-nos a través d'internet, perquè el que evidentment nosaltres no podem preveure és qui estarà i no estarà de vaga. Això fins a dia d'avui no ho podem saber, i per tant, doncs, la ciutadania tindrà que fer això.
Moltíssimes gràcies al senyor director general de l'Institut Català de la Salut, Josep Maria Argimon, i estem en contacte al llarg d'aquesta jornada de protesta.
Moltíssimes gràcies. Bon dia.
Les 9 i 19, sobre allò que heu escoltat, sobre allò que us havia quedat al pub. Joan, per exemple.
No, jo dues idees. Una, s'ha donat sempre de darrerament una dada que penso que està molt bé, que és que som el país on es viu més anys del món, però vaig llegir fa uns dies una dada que no era tan bona i que té a veure tot amb el que estem parlant ara, que és que no som ni de lluny un dels països de la Unió Europea on s'arriba a gran amb la millor salut, i això té a veure molt amb el que hem estat escoltant a les dues trucades que has fet, perquè sí, com explicava la Laia, com explicava el metge del sindicat, tens que atendre una persona en uns quants minuts i has de fer un informe sobre la marxa i no tens temps de pensar exactament sobre què és o què li passa. Segurament això té alguna cosa a veure amb que després, doncs bé, arribem pràcticament als 90 anys, però des dels 70 comencem a ser més aixecossos, per dir-ho d'alguna manera, que un senyor de França o una senyora d'Itàlia o un senyor d'on sigui. I per tant, no estem parlant només d'un tema polític o d'un tema estadístic, sinó que estem parlant d'un tema que ens afecta a la vida del conjunt de la gent, i per tant sobre això ens hauríem de prendre unes quantes molèsties en pensar si realment és possible fer 28 visites en un dia i tenir la sensació de que aquestes 28 persones tenen totes elles un diagnòstic i un seguiment com el que es mereixen.
28 és el que demanen, eh?
Sí, sí, o sigui, em sembla absolutament inviable que es pugui fer aquesta feina i que es pugui fer amb garanties de que s'està tenint a tothom, perquè hi ha gent que té un encostipat, però hi ha gent que potser té al darrere d'un encostipat una cosa molt més complicada d'atendre.
Uh-huh. O que darrere l'encostipat hi ha afeccions prèvies, allò, per exemple, una simple grip o la població majoritària, doncs l'afecta d'una manera, si tens afeccions prèvies, doncs és molt, molt més arriscada.
No, jo és que no he entès molt la postura del director general de l'ICS, tampoc.
Sí, m'ha semblat entendre que la sobrecàrrega, sí, de moment s'aixuga amb pagant una mica de les extres.
Sí, amb voluntaris, diguéssim, els metges que vulguin entomar aquestes...
Els que no estiguin cremats i estiguin disposats a cobrar per les
sí,
hores extres.
Sí, però aquí a mi això em preocupa, perquè primer és discrecional, hi ha metges que poden creure que poden entomar més pacients, mm-hmm, i potser no ho fan bé. Clar, és que estem parlant d'unes coses que no pots dir, bueno, va, m'emporto més informes a casa i me'ls trauré de sobre. No, perquè s'ha de tindre consciència dels límits, i potser en aquest cas no els tens, i estem parlant de vides de persona, i crec que és una manera bastant, perdoneu, cutre de solucionar el tema. No, qui vulgui més feina que se la quedi, i així anem passant perquè aquestes creixes anem aixugant. Si el problema és de que la capacitat física, intel·lectual d'un metge, fins i tot el que deien el doctor, després hi ha reunions que aquestes s'han d'escurçar perquè aquestes reunions de posar en comú, mm-hmm, ja no hi ha temps per fer-les, la solució de l'ICS no té cap mena de sentit, i per això deia que no, crec que ho he entès malament, perquè si realment el que ofereixen és qui vulgui currar més, els donem més pasta, si les xifres quadren, em sembla d'una frivolitat bastant tremenda.
Avui estem dedicant aquest espai, aquesta primera part de la tertúlia, a la vaga de metges. Un dia farem un debat sobre infraestructures d'aquest país en dies que hi ha embussos, perquè la Pilar Rahola tot just acaba d'arribar. Hola, Pilar, què tal? Bon dia.
Fa una miqueta més que he arribat. Estava escoltant amb l'elegància mínima que obliga els impuntuals.
Però la raó és que estaves clavada a la carretera, eh?
No, però jo he fet l'autopista aquella, la clàssica, on sempre patim, amb el temps més o menys igual al de sempre. He estat entre Barcelona i la cosa ha estat brutal. Només et diré que portava l'aplicació i anava sumant minuts. Mm-hmm. O sigui, he fet el doble de temps al carrer Aragó del que faig normalment. Mm-hmm. Al carrer Urgell ara se li han carregat dos carrils.
Tens que tornar a la Diagonal.
Dos carrils? Sí, he de tornar a la Diagonal. No, és que on ha estat pitjor ha estat en intentar agafar l'Urgell, perquè hi ha un desviament de dos carrils, uns tres carrils del carrer Urgell a l'hora punta se convertien en un sol. I ho he sentit tot allà. O sigui, jo m'he menjat tot el que no estic al carrer Urgell.
Has pogut sentir la tertúlia sobre els metges? Doncs volem escoltar-te sobre els metges, sobre la situació de la sanitat catalana.
A veure, quan escoltàvem, diguem-ne, els metges de Catalunya, em sembla que es diu, el sindicat... que estava, em semblava tot tan raonable i tan assenyat que jo difícilment hi podia afegir res, és a dir, que els metges d'atenció primària, que són la primera trinxera de la medicina, reclamin un temps decent per cada consulta, és una cosa tan inapel·lable que costa molt trobar un argument contrari. És a dir, escolti'm, entre altres coses, perquè després ens passem la vida lluant el paper dels metges, com un fet de bé, cada vegada que tenim algun ensurt, la gent que ve aquí a parlar del seu testimoni explica com s'han...
Sí, sí, sí.
És a dir, realment hi ha una convicció, jo crec que col·lectiva, molt, molt consolidada de la bona qualitat del servei mèdic. Ja no dic de la medicina, és el servei dels, dels metges i dels infermers, etc., no? Del personal sanitari. I que, clar, que la màxima aspiració i la màxima reivindicació un dia de vaga sigui poder treballar adequadament per donar la màxima qualitat, és que em veig incapaç, diguem-ne, de posar-hi un pro. Que el mètode millor perquè garantir aquesta qualitat sigui el que plantegen els des de l'ICS, que diuen reduir la quantitat de població que afecta a cada diguem-ne, centre primari, o sigui la que plantegen els metges, de dir el que han de posar és un cupo, un contingent mínim, màxim, diguem-ne, sóc incapaç de saber quina és la millor opció, sincerament no em sembla a mi que has d'estar en aquella trinxera tan complicada. He sentit també que més que voler que més que voleu que la gent, diguem-ne, que està ja jubilada però que té una gran experiència vagi a unes hores i s'aprofita també aquella experiència per acabar-ho de completar. Però en qualsevol cas, escolta, cap originalitat en el que diria ara. La salut és un tema fonamental, fonamental, en el qual hi hauria d'haver amplis consensos ideològics més enllà de les posicions de cadascú, no? I quan hi ha, quan el sistema sanitari fa un crit d'alerta, que no és dels que es passen el dia fent vaga, justament, i el fa com avui, se l'ha d'escoltar. La manera de trobar les solucions, no sé quina és, però que hi ha una exigència absoluta de que cal trobar solucions, em sembla evident. I jo, com a ciutadà normal i corrent, que en aquest tema només escolto els que en saben, el que sí que exigeixo és que s'escolti els metges i el personal sanitari, que acostumen a ser els que tenen la millor, el millor termòmetre, el millor maròmetre de com estan les coses, no?
Com per exemple el president del Col·legi de Metges de Barcelona, el Jaume Pedrós, que ha volgut trucar.
El Jaume s'ha d'escoltar sempre.
Doncs escoltem-lo. Jaume, bon dia.
Ara sí, té solucions.
Bon dia, Jaume Pedrós. Aviam, comencem pel més immediat. Primer, si aquesta vaga té raó de ser, si pel que et diu el NAS aquestes primeres hores de vaga està tenint un seguiment massiu, i després ja parlarem del que ens ha portat fins aquí. Però per començar, primer, què et diu el NAS sobre la jornada d'avui? Si tindrà un alt o un baix seguiment?
La jornada d'avui tindrà un seguiment massiu, no només a primària, sinó perquè també està convocada la vaga amb alguns hospitals concertats, i perquè la vaga més enllà de la reivindicació puntual d'alguns temes, el que és l'expressió d'un malestar molt acumulat per part dels professionals sanitaris, d'una manera genuïna dels metges, que sabeu que a més la vaga és un recurs reconegut pel marc constitucional, pel marc estatutari, però els metges és l'últim extrem que utilitzem per poder reivindicar doncs en aquest cas uns drets, però fixeu-vos que la reivindicació que estan manifestant els convocants de la vaga, més enllà del que pot ser legítim, estan defensant el poder fer una feina amb dignitat i qualitat. Per tant, aquesta és l'expressió que es veurà àmpliament generalitzada. Segur, avui serà una manifestació d'aquest malestar de forma massiva.
Se soluciona posant un topall de 28 visites màximes al dia, com demana el sindicat Metges de Catalunya, o es soluciona amb aquestes dues hores extres remunerades com proposa l'Institut Català de la Salut?
Mira, em permetreu que jo m'abstingui de valorar, perquè no tinc, primer, no tinc tots els elements de la negociació concreta. És obvi que la càrrega de treball massiva, tal i com s'està produint en aquests moments, no permet poder fer una atenció de qualitat. La solució, en poden haver-hi moltes, i de fet en el nostre entorn hi ha formes d'abordar-ho diferent que poden estar en la taula de negociació, i a mi em sembla bé que s'extremi. Jo hi confio molt en totes les parts. Conec els que estan amb dues parts. Estic convençut que pel bé de la nostra sanitat s'arribarà a un acord. Ara bé, el que això està manifestant és que el model d'organització que ens ha permès tenir un sistema sanitari bo, anem a dir excel·lent, després parlarem si aquesta copla la podem continuar mantenint, però que hem tingut un sistema sanitari bo, aquest model organitzatiu no ens serveix ara.
Clar,
perquè les pacients que estem atenent són molt diferents dels de fa 30 anys. I això és el que posa de manifest que aquest model d'organització s'ha de transformar.
Perquè com s'hi arriba a una situació com la d'avui? Aquesta situació de dir prou, com s'hi arriba? Perquè l'última vegada una jornada d'aquest tipus va ser fa 10 anys.
Miri, jo crec que aquí hi ha una responsabilitat col·lectiva, eh? Hi ha una responsabilitat, també tenim una responsabilitat dels professionals, hem de fer també autocrítica, però l'han tingut els agents del sector i l'han tingut els partits polítics, tots en el seu conjunt, de quedar-se amb una copla de que tenim un dels millors sistemes sanitaris del món. És veritat que si el veiem des del punt de vista de l'eficiència és dels més bons, però no el més bo, perquè hi dediquem molts menys recursos. Només cal veure què dediquem al nostre PIB, i també siguem crítics, què dediquem al PIB a Catalunya, que és més baix del que es dedica a l'estat espanyol, i en conjunt més baix del que es dedica als països amb els quals ens volem emmirallar, no? Per tant, aquest és el diagnòstic. Nosaltres necessitem més recursos.
I de què estem més a prop? De que deixi de ser un dels millors sistemes sanitaris del món o que ho continuï sent?
Si no es prenen decisions valentes, amb coratge, ho vaig dir-ho en el Parlament de Catalunya en la meva compareixença de fa un any i mig, si no es prenen decisions valentes amb coratge, que algunes s'han d'explicar bé.
Com per exemple?
Bé, doncs que necessitem canviar la forma de treballar, la forma d'accedir als serveis públics. Nosaltres som un país que hem conquerit uns serveis públics, per exemple, en el terreny sanitari d'alta qualitat, però no hem educat el conjunt de la població en l'ús i la cura d'aquests serveis públics. En aquest moment, l'àmbit de l'atenció primària és un àmbit que acaba sent el calaix de sastre de tot. Es va veure el metge per moltíssimes coses que no tenen res a veure amb l'assistència sanitària directa. Molta burocràcia, molta càrrega de treball que no té res a veure.
Parlem en plata, penalitzar el pacient que n'abusi, no, jo què sé, cobrant-lo.
No, però refer una... No, mai. Però, en canvi, si reflexionar sobre que l'equitat sense educació sanitària, l'equitat vol dir el fet de que tothom pugui anar al metge quan creu que ho necessita, ha d'haver-hi al mateix temps una corresponsabilització en l'ús d'aquests serveis. Això és molt important en una societat que vol tenir aquest tipus de serveis i que a més no vol posar limitacions en el, sobretot tenint en compte els pacients més afeblits, que són els crònics, i els pacients amb rendes baixes. Però mantenir el sistema sanitari tan atenció, a qui està perjudicant més precisament és els sectors de la població amb més dificultats. Per tant, necessitem més recursos, però necessitem redefinir el model assistencial que el país necessita, tenint en compte que tenim més malalties neurodegeneratives, més malalties cròniques, hem augmentat com es deia, l'esperança de vida. Per tant, tenim molts pacients que gràcies a les polítiques de salut d'anys enrere que van permetre i han permès superar malalties agudes, ara el que tenim és una molt més prevalència d'aquests pacients que han de ser atesos més a l'atenció primària i comunitària que no pas en l'hospital. Si no reforcem aquest àmbit, no a base només de posar més diners i més metges, sinó sobretot és donant eines d'organització i de control del treball, per tant, de l'organització dels equips, és obvi que això arribarem a un col·lapse en molt poc temps. I, per tant, necessitem fer el que han fet els països que han pogut fer-ho, com a Austràlia, com a Nova Zelanda, com estan intentant fer ja els països nòrdics, perquè aquests són els països que nosaltres ens hem de mirar allà.
Doncs, senyor Pedrós, l'esperem en aquest estudi perquè ens expliqui amb més detall aquestes mesures o aquestes reflexions que hauria de fer tothom afectat per aquest sistema sanitari català, que doncs, tant són els metges com, evidentment, els pacients i l'ús que en fan. Gràcies, senyor.
Senyor Lombard, si em permet, abans, sí. Jo voldria, aprofitant que estic a la ràdio, per demanar als ciutadans comprensió, solidaritat, que tinguin paciència, i jo estic convençut, perquè ho he dit abans i confio, que s'arribarà a un acord no només per solucionar el problema que ara tenim a sobre d'aquesta vaga, sinó sobretot per posar el peu, i confio, amb el consens de tots els grups polítics, per mirar el sistema sanitari amb optimisme sobre el seu futur.
Doncs queda fet aquest aclariment. Senyor Pedrós, moltes gràcies i bon dia.
Gràcies a vostès.
Renfe acaba de restablir la circulació de trens per una via a la línia R2 Sud a Viladecans. Recordeu que fins ara no circulaven trens perquè hi havia hagut un atropellament. Sí, com sigui, per culpa d'aquest fet encara hi ha retards. I la seu d'Òmnium Cultural aquest matí ha aparegut amb pintades de diverses esvàstiques a la porta, ho ha denunciat el vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri, a través de Twitter, des d'on ha difós les imatges d'aquestes pintades i també un missatge en què diu: seguirem sent profundament antifeixistes, compromesos amb els drets i les llibertats, i malgrat que alguns ho voldrien, mai aconseguiran silenciar la nostra veu. En parlem de seguida, però abans hem d'anar al Cort Inglés. També parlem d'Andalusia, eh? També parlarem d'Andalusia.
Perquè mires a mi?
No, perquè et tinc davant.
Ah, vale.
Et tinc davant, ja està. Vale. Si vols miro...
No, per preparar-me el tema. Per
no,
sí, Baños,
sí, sí.
Baños, i perquè ets mirable.
Salga l'encerado.
Perdona, i perquè ets mirable.
Exacte.
Això, m'ha agradat que no diguessis admirable.
9:35, hola, Noemí.
Què tal? Bon dilluns, com estem?
Bé.
Ja tenim aquí el dilluns més esperat de l'any, el Cyber Monday d'ElCorteInglés.es. Només avui teniu milers d'ofertes exclusives al web del Corte Inglés, perquè així estalvieu en comprar els regals de Nadal. Electrònica, electrodomèstics, moda, esports, accessoris, sabates... No us ho penseu més. A més, l'enviament és gratuït per les compres superiors a 50 euros i podeu canviar o retornar els vostres regals fins al 15 de gener. Tot això només avui i només a ElCorteInglés.es. I ja teniu a la venda a les taquilles del Corte Inglés entrades pels concerts de Joan Manuel Serrat, Mediterráneo, el del Barrio, Les Costures de l'Alma, el de Loquillo, el Palau Sant Jordi i també el de Pastora Soler a l'Auditori de Girona. Sigueu els primers i no us quedeu sense entrades. Compreu-les al Corte Inglés i també a ElCorteInglés.es. Doncs és tot, seguiu-nos a Facebook. Ens trobem demà. Adeu.
Se m'ha espatllat la caldera, uf, uf, uf. Se m'ha espatllat la caldera, uf, uf, uf. Ens ha deixat amb aquest fred, abrigadets, abrigadets.
Una caldera espatllada pot espatllar el teu millor moment. Repara-la amb Servigàs de Naturgy. Venim en menys de 3 hores als 365 dies i emporta't un 10% de descompte el primer any. 900-333-555. Naturgy.
Contracte Servigàs, ja.
A Bonpreu i Esclat avancem els millors preus per les compres de Nadal. Aquesta setmana, el pernil Serrana Vidul més una caixa de 6 ampolles de cava Brut Nature per xet per només 69,99 euros al lot. Sí, sí, ho has sentit bé? Tot per només 69,99 euros. Avança't al Nadal al millor preu.
Que el que és bo no dura gaire? Que no has tingut temps? Doncs ara ampliem els Black Days d'Opel 7 dies més. Visita el teu concessionari Opel i estalvia't fins a 6.000 euros en tota la gamma fins al 30 de novembre. Recorda-te'n, fins al 30 de novembre. Una oportunitat així es mereix més d'un dia. Consulta en condicions a opel.es.
Entre passar-me 50 minuts revisant els bancs de la meva empresa i fer-ho en un minut, hi ha una gran diferència. I és BBVA OneView.
Amb BBVA tens tots els comptes de la teva empresa en un mateix lloc per controlar-los amb una ullada. Perquè com més en saps, millor decideixes. Descobreix-ho a bbvaoneview.com. BBVA, creant oportunitats.
A Pasqual sabem que com més bé estigui la vaca, més bona serà la llet. Per això és tan important per nosaltres que les nostres 61 granges a Catalunya hagin obtingut el certificat de benestar animal. Llet Pasqual de benestar animal. Donar el millor.
La Cyber Week ja ha arribat a Ryanair, amb ofertes especials tots els dies de la setmana. Avui és Cyber Monday i tenim fins a 30 euros de descompte en vols d'anada i tornada. Reserva ja a Ryanair.com o a l'app. Ryanair. Preus baixos, sense complicacions. Disponibilitat limitada. Visita Ryanair.com.
Més de 56.000 casos guanyats, 99% de sentències favorables, 1.000 milions d'euros recuperats pels nostres clients. No són raons suficients? Si no reclames, és quan guanyen. Truca al 900-264-990 i demana cita. Arriaga Associados. Fem-ho fàcil.
Joan, gràcies a tu ho he aconseguit.
Ja ho saps, és la nostra professió. Som la teva gestoria i ens encarreguem de tot.
Renda, assessorament laboral i fiscal, jubilacions, vehicles, estrangeria, contractes...
Sí, sí, venir a la gestoria ha estat la millor elecció.
Siguis particular, autònom o pime, descobreix tot el que podem fer per tu. Gestories col·legiades, qüestió de confiança.
Amor, quina pel·lícula veurem?
Avui farem la nostra pròpia pel·lícula.
Oh, tu t'has fet un Boston!
La disfunció erèctil i l'ejaculació precoç tenen tractament a Boston Medical Group. Truca al 902-903-555 o entra a hazteunboston.es.
A ballar amb Leti Bla, Xambala i Dragon Khan, llums garlandes i sorpreses i arreu a descansar. Hey!
Del 24 de novembre al 6 de gener, Port Aventura per Nadal. Entrades més hotel des de 65 euros persona nit i un dia a Ferrari Land inclòs. Consulta les condicions i reserva a Viatges El Corte Inglés.
El perquè de tot plegat.
20 minuts i les 10 del matí, res, un apunt d'última hora, ha mort als 77 anys el director de cinema italià Bernardo Bertolucci, recordat per moltes pel·lícules, bàsicament L'últim emperador.
És l'únic que sóc capaç de dir.
És L'últim emperador. Sí.
Home, Marcor no és del Bertolucci?
Sí. No. Fellini.
Ah, de Fellini, perdona.
Sí.
I vaja, no us passa i, que...
L'últim Tango París?
No. Ai, Novecento, i tant.
Jo vaig anar a veure els dos, el 901 i 902.
Sí.
Al sud de França, quan només es podia veure allà.
I l'últim Tango París el recordem per mal, per Brando, però el va dirigir ell.
I la Schneider, la Maria Schneider.
Bé, doncs,
I no us passa...
Tu, en versió petita, encara existeix. Li van fer obres i ara hi ha un súper i no sé què, però amb una
sí,
versió
no de sales no era exactament petites, a Perpinyà, No era a Perpinyà, que n'hi havia un davant de les... De les una llibreria que anàvem a comprar els llibres de les edicions catalanes de París.
Lo verde empieza en los Pirineos.
No us passa una cosa terrorífica?
És una pel·lícula espanyola.
Sí. No, perquè això lo podies veure aquí.
Dic, no us passa una cosa una mica trista, que terrible, no sé, que quan són persones que tota la teva vida has tingut a la teva vida, que han format part del camí, no saps si estan vives o mortes.
Això passa.
I jo quan he sentit que havia mort Bertolucci, per un moment he pensat, ah, però...
Ja, sí,
I després veus l'edat i dius, no, sí, ni tan sol, vull dir, que no tocava, que era jove.
77
que,
anys. 77 anys,
jove.
Era, però jo l'hagués fet molt més gran i probablement l'hagués fet ja traspassat, diguem-ne, no? I si ara poséssim una llista de persones, de noms importants damunt la taula, probablement no sabríem si ja estan en un altre barri, diguem-ne, o estan amb nosaltres.
I un dia et parlaré dels funcionaments interns de redacció en població de risc.
Què vol dir això?
Què vols dir? Amb gent que està a la corda fluixa, sí. Com treballem les redaccions, que tens alguna cosa...
Risc.
Bueno, sí, ja tens alguna cosa
perquè...
preparada.
Una vegada va venir a La Vanguardia una persona i sense voler li va ensenyar el seu obituari, que és de les coses més desagradables que
el pots corregir sempre.
Vosaltres perquè
no està malament.
No, mira, ja posat ho diré, en argot intern tenir aquesta peça preparada es diu morituri.
Morituri?
Els que van a morir.
Vosaltres, morituri. Perquè tots teniu noms originals i ningú es diu com jo, Joan López, però veure una esquela d'en Joan López és un tema que té el seu impacte, ja us ho dic.
Jo vaig veure a La Vanguardia una esquela de Pilar Rahola.
Pues aquesta cosa.
Joan Pau II es va carregar dos biògrafs. Joan Pau II va enterrar dos biògrafs. És a dir, dos biògrafs que tenien preparada la seva obituària van morir abans que ell.
Bueno, per això és sant.
Clar.
Però ahir em va passar una amiga una esquela d'un diari de Múrcia que havia mort Antonio Baños.
Oh.
I diu, mira... Que
fa mal rotllo quan veus
no, això. Clar, hi ha molts Baños a Múrcia i, bueno, des d'aquí, bueno...
El
sentiment a la família... Crec que no sóc jo.
El que fa molta impressió són aquelles entrevistes que feia aquí, era el Serrano...
La senyora aquesta que...
Com es deia?
Sí, la Begoña...
Sí.
El programa aquell, Epílogo.
No, però aquella que havia sigut
la dona del José Luis de Villalonga.
Exactament.
Epílogo.
La Begoña sí que tenia un cognom bas, si no m'erro. És terrible perquè quan tu anaves a fer l'entrevista sabies que era que te la guardaven per quan et morissis.
Però
no?
fa poc les vaig revisar algunes. Hi havia la de Bardem, la de Vázquez Montalbán, i no les recordava, estan a YouTube.
Bardem tan jove, perquè clar, si fa...
No, Bardem el pare.
El pare.
El Javier Bardem, el... el director. I on pensaria que, ostres, aquí rajas, perquè com surts quan estàs mort, i no, no, tot, no. Era, molt, tot era molt moderat, què pensa vostè de tal? Bueno, tuvimos desacuerdos... Home, jo crec que si t'has de fer una entrevista que surts...
Vas al coll.
Hombre,
no, no, no ho crec.
La gràcia seria
no
aquesta. I
no
tothom era, era molt políticament correcte
no crec,
amb els seus enemics en vida.
Tu no et pots ficar en la idea de que això sortirà quan no hi ets. Jo crec que la pulsió de vida és tan potent que fins i tot quan et diuen això sortirà quan ja no hi siguis, tu, estàs, tu hi ets. Tu hi ets, i la consciència
Begoña
de qui ets...
Begoña Aranguren.
Aranguren, sí senyora. Sí, sí.
No us faré l'escoll, sí, però això passa però, a coses que fer
una cosa...
Aquest punt de maldat segur
no,
que no, segur
explicar
que
alguna
no.
Cosa... Allò,
a més vols quedar bé.
Ara em quedaré descansat. No, no, era tothom com si estiguessis en vida, que és el que estava.
Perquè deus tenir por a la filtració. I si això s'acaba sabent i encara estic...
No, i és el pudor.
Sobretot si hi ha el Villarejo pel mig.
Bueno, si us fan un epílogo a qualsevol de vosaltres, sabeu que no parleu malament de la resta.
Jo no me'l deixaria fer.
Dels metges volies dir una cosa, Joan, i passem directament a Andalusia.
El fil del que ha explicat ara el doctor Pedrós. O sigui, hem parlat de la feinada que fan els metges, molt per sobre del que és la seva responsabilitat professional estricta, però no hem parlat de les milers i milers i milers de persones que precisament perquè hi ha un sistema absolutament saturat fa molts dies o fa setmanes que esperen amb expectativa d'avançar en un procés de tractament, de curació, etc., i que avui els han anul·lat la visita i poder, en el senyor d'Olix o a qui sigui, la principal feina que hi ha avui a explicar pels mitjans de comunicació és com es reprograma una visita, sí. Què es considera urgència, què no es considera urgència, què és rutinari,
cert.
Perquè tot això genera molt de neguit i molta angoixa, sí, sobretot a persones grans.
Tens raó amb
que
això.
Estan a casa pendents d'això.
Sí, tens, sí. tens raó amb això, però també és veritat que fa un mes llarg que està convocada i que s'havia fet molta feina de prevenció i de precisament evitar aquest doncs, tot i així avui es trobaran
hi
haurà afectació. Parlàvem d'obituaris i estava intentant recordar el nom, per això no hi he entrat abans. Gaita Lese té un llibre, sí. Que són històries de gent que ha conegut i tal, i recordava el que en els anys 50 va ser l'home que feia els obituaris al New York Times. I era un personatge inquietant, perquè anava al metro i de cop i volta veia algú del que tenia fet el seu obituari, la necrològica, i el veia molt malament. I el veia allò, saps aquella gent que veus blancs, prims i tal? I el
tio
s'anava al diari i l'actualitzava. O sigui, al final ell
es
trica...
Va ser temps, va estar malament. Com un vampir.
Veo muerto. Era veo muerto. I la seva... Al final el relat acaba explicant que la seva dona... està convençuda de que amb ell el va matar, perquè va acabar infartant, el va matar el Churchill, perquè el Churchill no se li acabava de morir i de tant en tant li donava un ensurt i ella, bueno, amb aquesta mena, diguem, de contra
anava reactualitzant.
Sí, el Churchill el va estressar tant que el va acabar matant. Vull dir que,
doncs que faci l'habituari de la reina d'Anglaterra, imagina't.
El possible mort acaba matant.
La reina mare.
I per tant, de Churchill ja no va sortir el seu obituari? Redactat per ell.
Agafat,
perquè això
seria
interessant.
Que sí, que el va deixar...
El va deixar enllestit.
Mira, jo t'ho miraré. Jo conec alguna persona que ho ha fet.
Que s'ha redactat el seu.
Entre altres coses, perquè segons que et redacta l'obituari, tens ganes de tornar a
renéixer. Perquè vols quedar bé quan ja no hi ets.
No, sí.
La meva besàvia deia, quan es mor es perda pel que queda.
Pels que queden. Crec que va ser.
Era una radical com tu.
Dona sàvia.
Quan va morir, que recordeu que havia presentat l'1, 2, 3, que per al seu enterro va tenir l'humor de fer targetes amb la Ruperta i posar, i mis queridos amigos hasta aquí puedo leer, i això es va anar donant a la gent que va anar.
Fa gaire vam publicar a La Vanguardia una esquela que era molt estranya, perquè la llegia i deia fulano de tal, no va fer res rellevant a la vida.
Sí,
una esquela tremenda.
El Nacho de Sarauja la va comentar.
Però aquesta esquela se la va escriure ell mateix. És a dir, va voler anar-se'n d'aquest món amb un punt d'ironia i dient que havia passat...
Desapercebut.
Sí,
desapercebut.
S'havia fet llarg i que no havia... I si no hagués nascut...
Això porta el negoci de la prenecessitat.
Però va tenir l'honor de morir a La Vanguardia. tu, però que broma, eh?
Però que broma. Ja és que ho pensem, també, tu.
Però va fer un punt d'història, perquè això no ho havia fet ningú mai.
Va aparèixer un nebot desmentint-ho i dient que havia sigut, després va fer una peça.
L'Islàndia va entrevistar un familiar dient res al revés.
Que era un bon tio.
El primer èxit de l'avantguarda va ser posar les esquerdes de primera plana.
Ningú no es moria si no moria a l'avantguarda, eh?
La deriva cap a aquests temes de la vaga.
No
sé si és gaire forada.
Bertolucci ens ha portat cap aquí.
Superat aquest moment, Guija.
Tot per no parlar d'Andalusia.
Deixeu explicar ja l'última anècdota. Aquesta explicada per l'Horacio Sánchez Guerrero, que com sabeu va ser director de l'avantguarda als anys 70. Ell explicava d'una època llunyana, no concretava, si als anys 20 o tal, que l'avantguarda no rectificava, perquè no s'equivocava mai. Sí, que no rectificava. I llavors un dia
escrivia excàtedra.
Perseverància.
I llavors un dia, algú, aquella època no es portava el control que es porta ara, que quan poses una esquela no només has de donar el teu DNI, sinó has de donar l'adreça, has de donar moltes coses, i pagar... i algú va matar amb un amic que li tenia mania, va sortir a l'esquela d'algú que estava viu, el va matar. Llavors el suposat mort es va presentar a la revista i va dir que volia veure el director.
Hosti,
i el director el va rebre i li va dir: escolti, m'acaben de matar i jo estic viu, amb la qual cosa demano rectificació. I el director va dir: no, qui no rectifica? Dic: si l'avantguarda diu que és mort, igual està mort. I el tio va entrar una discussió absurda, que el tio li va dir: escolti, si no m'aniré al jutjat i tal, i diu: bueno, vagi-se'n i ja buscarem una solució. I el dia següent, a Natalicio va aparèixer el nom del personatge. És a dir, el va fer reneixer per pogués dir que continuava viu.
Aquest senyor, ell no ho sabia, però era budista.
Sí, sabia moltíssim. Clar, ara em sap greu parlar d'Andalusia, perquè és una cosa menys espiritual que morir i reneixer a les planes de l'avantguarda.
No,
d'aquí una setmana estarem comentant els... D'aquí una setmana estarem comentant els resultats. Aviam. Sí, i tant.
Jo tenia un rector en cap, ja explico l'última.
Endavant.
Un rector en cap, el Ciero, fa molts anys.
No entrarem a Andalusia.
Màrius, estàs en una anècdota que vingui algun espectre per aquí, moment Guija.
Aquest era una persona andalús i tal, persona coneguda, després diré el nom, ara no, que no li agradava, les fotos de morts es posaven molt nerviós, allò quan tenia que publicar foto d'un atemptat i tal, doncs veia la foto del mort i se n'anava a la redacció i es posaven neguitos. I un dia algú, sabent això, va començar a retallar morts de diferents diaris, de gent que havia mort i tal, i que estaven allà com a fiambres, i li va posar dintre un sobre i li va enviar el sobre.
Ostres.
I quan ell obre el sobre i comencen a veure morts i tal, va pujar damunt de la taula i es va posar a cridar, insultant-nos a tots, que ens va fer a tots culpables, mentre tots anaven rient per sota de les taules de la regió. I prou, punt i final.
Ostres. Jo vaig ser la director general o presidenta, no sé com es deia, dels serveis funeraris de Barcelona.
Sí.
Que és...
Ara...
Més faltava això.
No, espereu.
Si teniu alguna espelma negra,
diré una darrera cosa.
Fem un ritual.
Espereu, deixeu-me explicar.
Fem-ho bé, donem-hi la volta.
Clar, perquè a mi, jo, en el pacte que vaig fer amb Maragall, quan estava a Esquerra, com a tinent d'alcalde, jo em va correspondre comerç, consum i turisme, i els morts són el darrer consum en vida, que per cert és un material humà...
Sí, perdona.
És el darrer consum?
És comerç, consum i turisme, els funeraris.
Els morts són allò, com es diu, allà...
No deixem de
consumir.
No es va liar amb algú, el funerari?
No.
Colau volia fer una funerària pública i la cosa no va anar bé.
Clar, jo que sóc molt llullo amb el tema dels morts, resulta que em cau ser presidenta dels morts, tenia comerços, hotels i tal, i els morts. I vaig pensar, aquí no m'hi ficaré gaire. Hi havia un senyor, que era el director general de tota la vida, que era un senyor que era perfecte pel càrrec, parlava molt a poc, no s'estressava mai. Vaig dir-li: miri, vostè anirà portant el tema, diguem-ne, a mi no m'atabali gaire, no? I certament no m'atabalava mai, fins que alguna vegada trucava. I una vegada em va trucar, no sé quines hores de la nit, perquè... I clar, aquell senyor que tenia aquella veu ja una mica pòstuma, et truca tal, i em diu... No, és que tenim un problema. Clar, quan et diuen: tenim un problema amb els morts, perquè els morts no es manifesten. I són fantàstics per un polític, perquè no es manifesten, no hi ha problemes normalment. I era perquè... s'havia fet... Em diu, vostè sap el que és la tanatopràxia? Clar, jo aquelles hores de la nit no tenia molta idea. I és quan, quan dius allò de l'àvia que rosadeta està, sí, és perquè hi ha hagut una feina allà, eh? Sí, sí. Li diuen, no, no, una maquillatge
cara,
no.
Diu,
maquillatge no, li han tret tot.
No,
però és que, li han tret tot i la sang també se'ls treu i posen un líquid i no sé què. És una història que jo no tenia ni idea. I resulta que era una senyora que la senyora s'havia traspassat, pobreta, i també estava molt bé perquè li havien fet la cosa, i després resulta que algú de la família havia denunciat que potser estava enverinada, i el jutge demanava una
autòpsia
i no tenia res per dintre la pobra dona, i la cosa va complicar una mica. En fi, va acabar bé. Sembla que no havia estat enverinada.
Per qui li interessi tot això, que sapigueu que a Mataró aquests dies...
I és per allò dels xinos, això ho vaig viure, eh? El dels xinesos ho vaig viure. Em va
la llegenda urbana. S'enterren xinesos a Barcelona, Pilar.
Em va trucar el cap de la policia nacional.
Els envien a casa.
El cap de la policia nacional. No, però això ara explicat ara i ja en sabem coses. Però estem parlant de fa més de 20 anys. Truca el cap de la policia nacional. Buenos días, senyora Rahola. Buenos días. Miri, és que estem fent una investigació i necessitem saber, com que vostès tenen censats per comunitats, les persones que... perquè hi ha temes religiosos, hi ha temes diversos, no? Pot dir-me quants... ciutadans xinesos han mort en els darrers 10 anys a Barcelona? I jo truco al senyor Cornet, que era el senyor aquest perfecte, que ho feia tot perfecte, i li vaig dir, bon dia, tal. Em pot dir, perquè em pregunta la policia quants morts xinesos hi ha hagut? I el senyor Cornet, amb aquella veu tan ben feta, deia, em diu, no, els xinesos no moren. Deu ser el Tai Chi. Però com no moren? És la comunitat més gran, no pot ser que no. I bé, vaig trucar al policia i li vaig dir, miri, només hi ha un mort en 10 anys perquè hi ha hagut un aixecament de cadàver, però no en tenim cap més. I em va dir, ja ho sabem, això és tràfic de persones, almenys aquella època. Llavors es veu que els carnets dels morts els utilitzaven per l'entrada. I llavors li vaig dir, i què fan amb els cadàvers, no? Perquè clar, immediatament vaig recordar que diuen que la carn de persona... amb el porc no... No, una broma. Em va dir que probablement...
Sortim d'aquest jardí.
Jardí no, al Central Park estem ara mateix.
Em va dir
la ciutat prohibida.
Actualment va dir menys.
Ets vegetariana des d'aleshores o no?
Em va dir, diu, mengi pato laqueado, que és més sano. No, el que deien és que segurament l'entrada il·legal també significava sortida il·legal. Igual que entraven, sortien, no? Estem parlant de fa més de 20 anys, no tinc ni idea de com està el tema ara. Però era una xarxa internacional, eh? Una xarxa internacional, Interpol ho investigava i no sé què. Vull dir que això dels morts...
molt més tranquil, Pilar, on vas a parar?
Això dels morts va donar molt de sí, eh? Sí.
Bueno,
sí,
per no parlar d'Andalusia,
eh? Interessi, a Mataró, la Fundació Lluís Cabré Junqueras...
Torni, vinga, a l'altre.
Tenen una exposició sobre com ha evolucionat això dels enterros i tal al darrer segle, per qui ho vulguin a veure, ja que no heu parlat tanta estona. I és molt interessant.
Algun detall més de morts i funeràries, alguna anècdota?
No, en tinc moltes, però deixem-ho.
Hi ha una cosa que és... Torni.
Ja ho tenim fet, això, ja ho veieu, ara hi ha publicitat i a casa.
De les grans celebracions que hi havia, sobretot abans de la guerra, eren els funerals, les morts, sí, i tal, que eren uns aconteixements públics extraordinaris.
Bueno, l'enterrament de l'Albéniz a Barcelona, perquè hi ha més de 50.000 persones.
L'Urruti.
L'Urruti té una significació política, però l'Albéniz, tocant música clàssica...
El Macià, un dia de Nadal... I però, per exemple, n'hi ha una que va ser brutal, que va ser la de l'Airet. L'Airet, defensor dels treballadors, etcètera.
No, els enterros eren les grans manifestacions.
Sí, però amb aquest van anar trets. O sigui, hi havia una gentada i van acabar trets.
Com a bon advocat laboralista, la cosa va acabar...
Ideal.
Sí?
Era un moment molt dur. Què passa?
Cònsul de Xina a Barcelona, senyor... És broma. 9:58, ara tornem.
El 26 de novembre arriben les últimes 5 línies de la nova xarxa de bus, amb més recorreguts, més fàcil i eficient. Una nova manera de moure's per la ciutat. Informa't a barcelona.cat/mobilitat.
Ajuntament de Barcelona. Rep la pilota, arriba a la frontal, quin disparat! Es va de tres defenses, està sol davant del porter, vinga, ja quasi és teu, ja quasi és teu!
Com ja és quasi teu, un BMW sèrie 3 quasi nou amb canvi automàtic des de 24.400 euros finançant amb BMW Bank. Oferta vàlida fins al 31 de desembre de 2018. Quasi nou, quasi teu. Descobreix-lo a bmwpremiumselection.es.
Avui hi haurà qui començarà una nova feina, una nova família o una nova vida. I per trobar casa, hi serà Habitaclia. Quan t'ajuden, és més fàcil.
Té entre 60 i 75 anys d'edat i el preocupa que pugui desenvolupar malaltia d'Alzheimer en el futur? En aquest cas, podria ser candidat a participar en el Pla d'Investigació Generation, en el qual s'avaluen tractaments per prevenir o retardar la progressió de la malaltia d'Alzheimer. Si està interessat a rebre més informació sobre aquest pla de recerca i saber si pot ser candidat per participar-hi, posi's en contacte amb Hospital Mútua de Terrassa, 662-10-3907.
Ven casa teva amb Pronto Piso i tindràs els teus diners garantits en 90 dies. Pronto Piso. Ven amb garanties.
Sense això, és el nostre cor tenint cura del teu. A l'Instituto del Corazón Quirón Salud Tecnon comptem amb els millors professionals i la tecnologia més avançada perquè si tens un problema cardiovascular puguis tornar a fer vida normal com més aviat millor.